santcugatencs.
Líbia, Síria, són molts els països que van tenir la voluntat de canviar la realitat que estem vivint. Vero Encinas ens ha preparat per començar una càpsula per recordar què és el que s'hi cou als països àrabs.
El passat 25 de gener es va celebrar el primer aniversari de l'inici de la revolta egípcia, una revolta que es va organitzar per mitjà de les xarxes socials i que va acabar amb l'enderrocament del dictador Hosni Mubarak després de 30 anys al poder. Egipte es va contagiar de la revolució a Tunísia i milers de persones van ocupar la plaça Tahrir durant gairebé 20 dies. Les dones van encapçalar les manifestacions que van significar el naixement de la primavera àrab. Un any després de l'inici de la revolta, Egipte es troba en plena transició dominada per la junta militar que va assumir el poder després de la dimissió de Mubarak i els germans musulmans, grans vencedors de les eleccions del 28 de novembre. L'onada de protestes al món àrab es va estendre a Síria, Iemen, Jordània i Líbia, on el procés de transició va ser molt més virulent. En aquest cas, Occident va optar per donar suport a l'enderrocament de Muammar al-Gaddafi amb la intervenció de l'OTAN al país. A l'octubre de 2011, les imatges del dictador mort a mans de la resistència van donar la volta al món. Actualment, el país es troba governat pel Consell Nacional de Transició, però la inseguretat continua sent una amenaça derivada de les divisions polítiques internes. Encara queda molt camí per fer.
I avui al programa volem saber quina és la situació en aquests països, concretament a Egipte i a Líbia. Ho fem amb el Sergio Morales, que no ha marxat del meu costat.
No he marxat, no.
I amb qui més, Sergio?
Doncs ho farem amb Cèlia Sarnades, periodista especialitzada en temes internacionals a Catalunya Ràdio. Va estar a Líbia durant la revolta i també va estar fa uns mesos a les eleccions democràtiques, molt important dir-ho, a Egipte. Cèlia, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I bon
gràcies
dia, Cèlia,
per estar nosaltres a Sant Cugat a fons avui.
Gràcies a vosaltres.
La primera pregunta, es poden posar al mateix nivell els casos de Líbia i Egipte?
No, la veritat, jo penso que no tenen absolutament res a veure. O sigui, sí que hi ha hagut un nexe comú, que és, evidentment, el caràcter popular de la revolta que va fer fora els dictadors, però Muammar al-Gaddafi i Hosni Mubarak no tenien absolutament res a veure en quant al seu origen, en quant al tipus d'estat que havien construït i en quant a la seva forma de governar. No? Llavors, entre Líbia i Egipte tenim dos estats on a Líbia no hi ha cap estructura que recordi el que nosaltres coneixem com un estat, ni com un estat de dret, no com un estat de dret, simplement com un estat. Val? O sigui, no hi ha una estructura burocràtica administrativa que gestiona el país, no hi ha un exèrcit regular, ni hi havia amb el Gaddafi, no hi ha una policia ben formada com hi ha en tots els estats, i només començant pel tema dels cossos de seguretat que no existeixen i acabant doncs, per qualsevol tipus de servei que un consideri que dona un estat. Mm-hmm. Per tant, en canvi, Egipte existeix en totes aquestes estructures, tot i que molt viciades, molt corruptes, el que es planteja ara és que és millor, no? Si és aixecar un estat de zero, com és el cas de Líbia, o és de reconvertir un estat corrupte, ineficient, clientelar, com és l'egipci, no? Que és més difícil.
Clar.
I després un altre punt important, potser de diferència, és el tema del pes regional. Líbia era un estat pària, un estat totalment aïllat, en canvi Egipte és el pilar una mica de les relacions internes de la regió i externes, no?
Però dels objectius que es van plantejar, que un cop feta aquesta revolució es van plantejar, s'ha assolit algun d'aquestes fites?
A veure, la caiguda del dictador per se ja era el principal objectiu. El problema és que aquesta caiguda ha d'evolucionar cap a un canvi més important en les estructures. I això és el que és més difícil, perquè Egipte, com heu esmentat, va haver-hi la primera volta, diguem, de les primeres eleccions legislatives de la història d'Egipte, o sigui, de l'era post-Mubarak, van ser a finals de novembre, i aquest havia de ser el primer pas cap a la transició política i la constitució d'un govern, un parlament lliurement elegit, etc. El problema és que cau el dictador, però l'estructura és la mateixa. I en el cas d'Egipte està governant una junta militar, com sabeu, que és la encapçalada per un mariscal Tantawi, que era durant molt temps va ser la mà dreta de Hosni Mubarak. No? Llavors, clar, la gent el que veu és que ha caigut el dictador, però res més ha canviat. Que les eleccions, fins a quin punt seran respectades i fins a quin punt donaran canvis. I en el cas de Gaddafi ha caigut, això ja és molt, perquè és un país absolutament devastat, sense cap tipus de recurs, el petroli només, sense cap estructura productiva, sense empreses, sense una economia que funcioni, sense llocs de treball, etc.
Exacte, perquè ara és el que comentaves, a Egipte les eleccions van guanyar els germans musulmans. Què pot aportar aquest partit a Egipte? Perquè semblava que el país hagués de girar, fer un gir cap al laïcisme, i s'han reforçat més en el seu sentit de ser confessionals en el sentit musulmà.
El tema de l'islamisme és un tema que s'està debatent molt en els últims mesos, en els cercles acadèmics, experts, etc. Està totalment acceptat en general que l'islamisme moderat, que en principi representen Ennahda, el partit que va guanyar les eleccions a Tunísia. Tunísia, com sabeu, ha estat la punta de llança de tot, va ser la primera a fer les eleccions, i va guanyar Ennahda, que és un partit islamista moderat. Germans musulmans, en teoria, també és un partit islamista moderat, tot i que el seu eslògan principal és l'islam és la solució, és a dir, l'islam com a solució a tot. Però el que hi ha un cert consens és que hi ha una gran distància entre el que és l'eslògan polític i el que és la realitat. Els germans musulmans, durant l'època de Hosni Mubarak, estaven prohibits, però tolerats. Val? Però només es van presentar unes eleccions, per exemple. Són els que van construir una xarxa d'atenció i d'ajuda a la gent que no va aconseguir construir l'estat laic de Mubarak. O sigui, el règim d'Egipte és molt important tenir en compte que és l'hereu del laïcisme panàrab de Nasser, que va ser el creador d'aquesta, diguem, d'una visió àrab, d'unió àrab laica. Hosni Mubarak era un hereu d'aquesta visió i, per tant, va reprimir totes les opcions religioses. En el moment que hi ha eleccions lliures, la gent tendeix a votar al contrari del que tenia quan ha caigut una dictadura. I al contrari és l'islamisme dels germans musulmans. Però hi ha un consens que els germans musulmans no podran aplicar una agenda massa estricta religiosa, perquè el que els interessa als germans musulmans és, si hi ha eleccions, continuar en el poder i, per tant, tenir una relació d'igual a igual amb la resta del món, que no tindrien si el règim esdevé un règim totalment religiós.
Sí, en el cas de Líbia, d'altra banda, van aconseguir eliminar, per dir-ho d'una manera suau, a Gaddafi. Això ha servit d'alguna cosa, la mort de Gaddafi?
A veure, simbòlicament ha sigut moltíssim. És que s'ha de tenir en compte qui era Gaddafi. Gaddafi era un líder histriònic, un líder absolutament cruel, repressiu, capriciós, és a dir, megalòman. Era una figura difícil de classificar que va sotmetre el seu poble durant més de 40 anys totalment al seu arbitre. Llavors, el fet que la gent s'hagi vist alliberada d'ell, és molt difícil explicar la sensació que jo vaig viure quan vaig estar a Líbia al principi de la revolució, quan es començava a veure que potser Gaddafi algun dia no existiria, el sentiment d'eufòria de la gent. O sigui, era una cosa... Era emocionant perquè nosaltres no hem passat per una circumstància així, no? Però clar, ara mor Gaddafi, i la seva família també està desmantellada, hi ha el Consell Nacional de Transició que per molta voluntat que hi sigui, després, bueno, que està molt, en certa manera, qüestionant, no?, qui són, qui els ha escollit, a qui representen, etc. No? De tot dependrà una mica de la capacitat d'aquest Consell de conduir a Líbia cap a la celebració de les eleccions o de crear unes certes estructures democràtiques i de gestió. Però, clar, insisteixo que a Líbia no hi ha res de tot això. O sigui, Líbia és un país que està estructurat en clans en funció de les tribus. És un país molt poc poblat, la gent només viu al nord, tocant a la costa. La resta del país és un pur desert. Només té una font d'ingressos, que és el petroli, amb unes reserves limitades a aproximadament 20-25 anys. No té cap alternativa econòmica. No té sí que tenia bastant un sistema educatiu, que Gaddafi sí que va crear una xarxa d'universitats que funcionaven, però poca cosa més, és a dir, un cop desmantellat un règim tan personalista que una mica mantenia el poble a través del petroli, una economia totalment rentista, has de crear un país de zero. I fa pocs dies, la setmana passada, va estar aquí a Barcelona el que ha estat durant tots aquests mesos el primer ministre inspector, diguem, de Líbia, Mahmoud Jibril, i ell va demanar un pla Marshall dels països occidentals perquè, si no, aquests països, inclús Egipte, Líbia, Iemen, no se'n sortiran perquè no tenen recursos econòmics per complir les expectatives de la gent.
Llavors la cosa pinta difícil a Líbia.
Pinta molt difícil.
De totes maneres...
A Líbia no només a Líbia, a tots els països de la primavera ara.
Déu-n'hi-do. I igualment els interessos de l'àmbit internacional, dels països de fora d'aquesta primaverada, els països del nord, per dir-ho d'una manera que puguem entendre tots, deuen estar molt marcats segurament pel petroli, sobretot.
Sempre, bueno, se'n parla molt del paper del petroli en aquest tipus de conflictes, però veureu que hi ha un tema important que hem d'esmentar, i que és, diguem, la primavera àrab no ha triomfat a tot arreu, ni tan sols ha sorgit a tots els països àrabs. I s'hauria de demostrar encara des del punt de vista, diguem, totalment fidedigne el per què, però no ha esclatat en els països que tenen monarquies. Val? I només el Marroc va fer un intent i va quedar anul·lat al cap de poc temps amb unes reformes que va decretar el rei, molt cosmètiques, però bueno, que sembla que han satisfet la població perquè no se n'ha tornat a saber res de la revolta. No s'han aclarat a la majoria de monarquies petroleres del Golf Pèrsic. A Bahrain també es va ofegar per la força. A l'Àrabia Saudita hi ha uns intents molt suaus que també van... O sigui que les monarquies no han tingut revoltes fortes. I moltes d'aquestes monarquies són petroleres. Llavors, en teoria, les monarquies rentistes, és a dir, que són les monarquies que tenen la gent, entre cometes, comprada amb els beneficis del petroli, la gent està menys descontenta amb la seva vida i, per tant, es revolta menys. I, òbviament, això... O sigui, una cosa era que hi hagués una revolta a Líbia, que Muammar al-Gaddafi no comptava per res a ulls internacionals, una altra cosa és que hi hagués una revolta a l'Arabia Saudita, a Qatar o als Emirats Àrabs Units, que no passarà. No passarà, entre altres coses, Qatar, per exemple, o als Emirats Àrabs Units, i sobretot Qatar, està sent el padrí d'aquestes revoltes, i per tant està, o sigui, perquè ha començat en el seu propi país a contentar la població amb el petroli. Per tant, el petroli serveix una mica per calmar els ànims, i una mica per frenar unes revoltes que, òbviament, no al món no li interessa que l'Aràbia Saudita es capgi.
D'altra banda, Saleh, ja per acabar, s'ha sabut recentment que Twitter permetrà el control dels seus continguts en alguns països. Això són males notícies, sense cap mena de dubte, per l'expansió de Primavera Àrab, oi?
Sí, a veure, això és una mala notícia en general per a llibertat d'expressió, no? Però sí, la primavera àrab, les xarxes socials és obvi que han tingut un paper clau en l'extensió del missatge en països on els mitjans tradicionals tenien poca canxa. Però, novament, no és el mateix a tot arreu. A Líbia no hi havia premsa, pràcticament. A Egipte sí, n'hi ha la premsa. Hi ha un diari que es diu Al-Aham, que és un diari molt digne que informa bastant bé. El que passa és que sí que és veritat que els bloggers, els que tenen compte de Twitter i que tenen Facebook al mateix temps, s'han convertit no només en explicadors de la revolta àrab, sinó en líders d'opinió dels seus propis països. I això és especialment Egipte. Egipte és la punta de llança del món àrab. És el país que controla, o sigui, que orquestra i controla també les relacions del món àrab cap a l'exterior. El que va exercir la batuta amb les relacions amb Israel, l'aliat dels Estats Units a la zona. En fi, és que Egipte... diguem, el pes de gent no és comparable al de cap altre país, no? I allà sí que, diguem, les xarxes socials han creat estrelles mediàtiques, eh? Hi ha diversos bloggers que són més famosos a vegades que el propi president i que tenen també un rol preponderant a l'exterior, no? Viatgen, són una mica els portaveus de tot aquest moviment. I és obvi que, bueno, que retallar Twitter com si fos... El primer que han fet a la prova d'atenció és que el primer que van fer molts països amb les revoltes va ser tallar les connexions d'internet per evitar que es difongués el missatge a través de les xarxes, i això dona una idea del pes que tenen, no? I el que està passant, per exemple, a Síria, que no n'hem parlat, però a Síria també el primer que va fer baixar a la cel·la va ser tallar les connexions d'internet, i allà, com que no hi ha periodistes i a més no hi ha internet, en fi, la circulació de la informació és pràcticament molt difícil.
Queda molt camí per recórrer, sembla, Cèlia.
Sí, clar, és que les revoltes ara han estat un cataclisme una mica en les relacions internacionals, en el sentit positiu, diguem, del que han suposat, i que era, tot i que ja feia anys que es sabia que la joventut, hi havia un moviment, un caldo de cultiu entre la joventut, ningú va preveure l'esclat de les primeres àrabs com han estat en realitat.
Clar.
Però clar, escapçar un règim és el primer pas, només. El camí després és llarguíssim. Cada país amb els seus problemes, la seva idiosincràsia, i el problema és un tema també econòmic, no? Mm. O sigui, la gent està esperant, quan la gent cau al president o al dictador, el que esperen és que el dia següent la seva vida sigui meravellosa. I siguin com ells creuen que és la nostra vida occident, no? Una vida lliure, amb una feina bona, tots, sí, no sé, amb cotxe... No, i clar, això d'un dia per l'altre no pot ser. Llavors la gent es frustra, i és per això que a Egipte encara continuen les protestes un any després de Mubarak, perquè és impossible canviar la realitat d'un dia per l'altre, entre altres coses.
I escolta'm, Cèlia, des d'aquí, quin paper continuen jugant el ressò mediàtic i els mitjans?
Bé, clar, sempre han tingut els líders de les revoltes àrabs allà, han tingut molt interès, òbviament, en que els mitjans fossin una mica els amplificadors, no?, d'aquestes revoltes, i realment per aconseguir el suport internacional. Això ha estat molt clar en el cas de Líbia, per exemple, que els líders que hi ha ara, si no fos per el reconeixement internacional progressiu que han tingut, gràcies també a la difusió que s'han fet de la revolta, no haguessin ni arribat al poder, i actualment Líbia estaria absolutament col·lapsada, perquè no tindrien per on començar aquests líders, no?, que hi ha ara. Per tant, és important continuar insistint, i per això aquesta trobada que va haver la setmana passada a Barcelona, em va venir, com deia, el primer ministre en Pectore de Líbia, ara ja no ho és, ho va ser fins fa un mes, va reunir diversos experts allà, i tots deien el mateix, no? És a dir, les revoltes ara han tingut un suport important de la comunitat internacional fins que ha caigut el dictador, però ara comença el més difícil, el més car i el més complex. Llavors, clar, si no ens impliquem, la comunitat internacional no s'implica en aquests processos, fracassaran aquests processos. El problema és que això coincideix amb un moment de crisi econòmica brutal a la Unió Europea, que és el principal actor extern que actua en el món àrab. I la Unió Europea porta gairebé dues dècades embrancada en un procés d'integració regional amb el món àrab, que ha donat uns fruits molt discutibles, invertint-hi molts diners, ara no té diners, què passarà? O sigui, és un tema de no oblidar que això no s'ha acabat.
Que continua.
I que falta molt, exacte. I que falta molt. I que falta un país molt important, que és Síria, que està encara com està. I que en el moment que Síria faci un tomb cap a un cantó o cap a l'altre, això provocarà un desequilibri bestial a la regió, perquè Síria és al costat, entre cometes, dels dolents, entre cometes, eh? Vull dir, és al costat d'aliat d'Iran, aliat de Hezbollah, aliat dels grups anti-Occident, no? En el moment que Síria caigui, això alterarà moltíssim la regió. Per tant, això no s'ha acabat ni de bon tros. I falten els palestins, que no han fet revolta ara, i veurem què passa amb els palestins.
Queda el que deien, queda molt camí per fer, ja estarem ben atents. Cèlia Cernadas, periodista especialitzada en temes internacionals a Catalunya Ràdio, gràcies per atendre'ns avui al Sant Cugat a fons, a cugat.cat, i fins ben aviat.
Molt bé, gràcies.
Gràcies. Adéu, Cèlia. Doncs nosaltres ara ens quedem pendents de l'altra revolta que està a punt d'arribar a l'estudi Ramon Barnils, és la del breu repàs de l'actualitat.
Comparteix les teves inquietuds. Si vols que parlem de salut, de feina, de consum, de seguretat, de medi ambient, d'oci, proposa'ns un tema. Tu pots ser el guionista del Sant Cugat a fons. Explica'ns-ho a fons@cugat.cat.